Doncs avui comencem amb un dia mundial que crec que serà poc polèmic i que t'esbossarà almenys un somriure. Avui és el Dia Mundial del Simpson. Dia Mundial del Simpson. Per què? Doncs perquè es van començar a emetre tal dia com avui, però de l'any 1987. Com et quedes? No semblava que feia tant temps, més de 30 anys i més de 30 temporades que estan sobretot a l'hora de dinar, a la televisió. En fi, va, que sóc el Ricard Álvarez i parlem tot seguit d'informacions de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana, avui dilluns, 19 d'abril, són les 12:20 minuts, és la setmana de Sant Jordi, que aquest any cau amb divendres, el 23 d'abril, i que, escolta, amb pandèmia i amb tota la història, aquest any sí que es farà. Es farà en un recinte més o menys delimitat a Francesc Macià, on hi haurà 10 parades de llibres i 6 de floristeries, i que s'hi podrà accedir amb un límit d'aforament. Això estarà controlat i vaja, escolta, amb paciència, entraran i vivim en pandèmia. Què hi farem? Però és a l'aire lliure i jo crec que és molt més interessant que el Sant Jordi el puguem fer quan toque, que no pas invents o d'altres històries. En fi, comencem aquesta setmana, avui dilluns, buscarem la previsió meteorològica, hores d'ara amb 15 graus a la ciutat de Lleida. També farem una repassada a la darrera hora informativa. Parlarem amb la Rosa Messalles de l'Ajuntament de Lleida justament per parlar de Sant Jordi, però no del dia de Sant Jordi només, sinó de tota aquesta setmana, perquè ens han preparat un munt d'activitats al voltant de Sant Jordi des de l'Ajuntament de Lleida. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a 2:15, la radiografia on parlem d'esports amb la nostra tertúlia i posem sobre la taula els resultats del cap de setmana i totes les notícies del món dels esports, que n'hi ha unes quantes i de ben gruixudes, eh? En parlarem des d'ara fins a arribar a les dues. Però abans marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Bueno, 15 graus hores d'ara a la ciutat, sí, de Lleida. Segueix havent aquell airet i que a primera hora del matí fa que la sensació tèrmica sigui més baixa, eh?
Bueno, el diumenge, abans d'ahir, van tenir temperatures molt baixes. Va glaçar ahir 18 d'abril, sí, amb molts indrets.
I a primera hora del matí es nota això, que a la mínima ha baixat.
Va quedar a mig grau, sobre zero, però arran de terra van estar sota zero, i, bueno, tenim 2 i 3 graus sota zero, pues, des d'Artesa de Segre, Oliola, Nalec, bueno, fins i tot a Serós.
Déu-n'hi-do.
En algun indret, perquè, clar, les temperatures mesuren a 1,5 metres i dins d'un abric, un abric es diu una gàbia, una garita meteorològica, però arran de los conreus que estan per sota, com que l'aire fred pesa més, se deposita més avall, i com més avall, més baixa la temperatura, i aquest 1,5 metres n'hi ha un canvi de temperatura important, de 2 o 3 graus de diferència. I clar, pues, les vinyes que estan a mig metre, pues, he vist fotos de cremades, no? És a dir, que sí que ha fet un altre cop una mica de mal, depenent de l'indret. Què hi farem? Enguany estem en ratxa. El mes d'abril, a dia d'avui, porta 1,5 graus per sota en la mitjana, tant de les màximes com de les mínimes, per sota de la mitjana de 30 anys. És a dir, tot el mes anem per darrere. No sé si al final de mes farà un rally. De moment, un rally alcista, com va fer el mes de març, que al final va compensar, però també lo van tenir per sota. De cara a aquesta setmana, es preveu avui un dia, pues, força esplendorós, perquè ahir van arribar a gairebé 20 graus, eh? Després d'estar molt fred per matinada i de màniga curta per la tarda. Doncs avui igual, tot i que avui ja no hem de ballar tant, a Lleida han quedat a 4,5, i avui un dia assolellat, entre 20 i 22 graus, gairebé totes les comarques, exceptuant la Vall d'Aran. És a dir, avui hi ha una enfilada de temperatures, 2 o 3 graus més que ahir, i de cara... I després venen 3 dies seguits, amb més núvols que clarianes, amb precipitacions que demà podien ser molt febles, plugins, intermitents o no res a la meitat sud de Lleida, una mica més a la meitat nord, dimecres una mica més de precipitacions, sobretot a la meitat nord, als Pirineus i Prepirineus, i dijous una mica més de possibilitats de precipitació, sobretot al sud de Lleida. Això anirà variant, perquè hi ha tres dies vistes. I semblaria, a dia d'avui, i ja ho anirem confirmant, que hi hauria una pausa o un descans de cara a divendres. Però ja ho anirem confirmant.
Bueno, no, divendres és important perquè és Sant Jordi i això es farà a l'aire lliure.
Exactament. Pues, en tres dies amb més núvols, possibilitats de precipitacions no gaire importants, i temperatures que pujaran les mínimes força, molt, entre 5 i 10 graus, pujaran moltíssim, i baixaran les màximes perquè no n'hi haurà tant sol.
Bueno.
I després la recuperació del dia, el dia de Sant Jordi. Ja lo anirem.
Ja en parlarem, perquè demà és dimarts i tenim previsions a mig termini, eh, demà.
D'acord.
Armando, com sempre, pues un plaer, gràcies. Fins demà.
I una curiositat, sí. Avui l'alçada del sol, sí, equival a la del 23 d'agost.
Ah, caram,
res, doncs, a veure en les temperatures, però sí en la radiació solar.
Doncs crema solar.
La inèrcia de sortir de l'hivern fa que tinguin aquestes temperatures molt més baixes que les del 23 d'agost.
23 d'agost és de crema solar, si heu d'estar molta estona al sol, eh?
Per tant... Sí, la durada del dia i l'alçada del sol al llarg de tot el dia és molt equivalent a aquesta data, 23 d'agost.
Doncs no us la deixeu. Gràcies, Armando, fins demà.
Fins demà, bona tarda.
I nosaltres ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
És que una cosa és la sensació tèrmica i l'altra... la radiació que rebem del sol. Estem rebent una radiació equivalent a la del 23 d'agost, que clar, llavors, quan ets agost, si el dia és normal, doncs notes tanta calor que sí que et pares a pensar que el sol, doncs, t'està arribant. Una cosa és la calor que perceps i l'altra la radiació que t'arriba. Per tant, ull amb això, que si has d'estar molta estona exposada o exposat al sol, posa't crema de protecció solar. Que tot el problema de pell està a l'ordre del dia. En fi, comencem parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir diumenge a la nit un veí de Lleida de 26 anys i nacionalitat algeriana com a presumpte autor de l'apunyalament amb una arma blanca a un jove de 25 anys. Els fets van tenir lloc cap a les 8 del vespre a la plaça Noguerola de la capital del Segrià durant una discussió entre víctima i agressor. I la Generalitat revisarà el toc de queda abans que acabi l'estat d'alarma el proper 9 de maig. I és que el Departament de Salut valorarà si s'ha de mantenir la mesura de cara a partir del 9 de maig i, en cas afirmatiu, quina forma jurídica tindrà. Una decisió que s'ha de prendre en el Consell Interterritorial de Sanitat i que diuen que veurem si és una mesura necessària i haurem de veure quines adaptacions normatives demanem a l'Estat perquè continuï donant cobertura al toc de queda. És una norma, el toc de queda, que, segons els experts, diuen que el seu impacte ha estat bo per evitar més contagis. Ara, que també són conscients, i sobretot de cara al bon temps, que l'impacte emocional per tancar-nos a les 10 de la nit a casa, doncs també s'ha de tenir en compte. En fi, veurem com van les xifres, perquè a hores d'ara hem de dir que les persones ingressades amb Covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Lleida, tant públics com privats, han baixat a 191 aquest dilluns, 4 menys que divendres. En canvi, segons el Departament de Salut, pel que fa als crítics que estan ingressats a les UCI, han pujat en 5 més. Estem a 41. Avui, el Departament de Salut ens comunica 177 nous positius confirmats per prova PCR a la província de Lleida. Estem a punt d'arribar als 42.000. A més, entre ahir, diumenge i avui s'han confirmat 7 noves defuncions, que no han passat ara, sinó que és el recull de la darrera setmana, 7 noves defuncions, la majoria a la ciutat de Lleida. Amb tot això, a la regió sanitària del Pla de Lleida, hores d'ara el risc de rebrot baixa lleugerament, se situa als 529 punts, i la RT també baixa i se situa al 1,07. Amb 8 defuncions en aquesta darrera setmana. A l'Alt Pirineu i Aran tenim un risc de rebrot de 817 punts, ha baixat també lleugerament, però una RT del 1,53. i a nivell de tot Catalunya estem parlant d'un risc de rebrot de 311 punts i una RT de 1,19. Fem una pausa i de seguida parlem amb la Rosa Messalles, que tenim aquesta setmana de Sant Jordi que ens han preparat des de l'Ajuntament de Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 20 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Hem començat ja setmana, una setmana que és la que inclou el dia de Sant Jordi, aquell dia que veiem tan lluny. Fa quatre dies que estàvem parlant del Nadal, com el que diu, i després van dir, bueno, el Sant Jordi cau molt lluny, doncs és aquest mateix divendres. I des de l'Ajuntament de Lleida ens han preparat no només un Sant Jordi especial, sinó tota una setmana de Sant Jordi amb moltes activitats. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya via telefònica, perquè ja sabeu que estem en pandèmia, però és una persona que cada any, com a mínim un parell de vegades, ens acompanyava aquí als estudis per parlar d'aquests temes, la Rosa Messalles, que és la cap de secció de literatura i de publicacions de la Regidoria de Ciutat i Cultura de l'Ajuntament de Lleida. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Escolta,
que, sí, que content. Et trobem content a faltar, de totes maneres, amb aquestes dates aquí a la ràdio.
No, jo també us trobo a faltar, però bueno, per això tenim el telèfon i via directa i ens entendrem igual, que encara que no ens vegem les cares. I si ens les veiéssim, només ens veuríem els ulls, també, eh?
Així, també.
Perquè la mascareta encara no recuperaríem el rostre que teníem abans de la pandèmia.
I tant que sí. En fi, escolta, heu preparat tot una setmana de Sant Jordi, força interessant. Abans, però, si vols, recordem que aquest any el que és l'activitat de paradetes de Sant Jordi estarà ubicada tota, perquè s'ha de controlar el tema d'aforament i complir totes les mesures de seguretat, a la zona de Francesc Macià, que és, que a vegades la gent diu, no, Rambla de Ferran. Bueno, Francesc Macià està a la punta, diguéssim, la part que està més a prop de l'Ajuntament de Lleida i la més allunyada de l'estació de tren, per entendre'ns, eh?
En efecte, és el primer tram, que es diu l'Avinguda Francesc Macià, és el primer tram, doncs, que va en direcció cap a l'estació i després ja ve Rambla de Ferran. Però el primer tram, per tenir, doncs, un referent on hi ha el govern civil, doncs, sí, aquell primer tram és on justament l'Ajuntament de Lleida, tant la Regidoria de Mercats i Consum com la Regidoria de Cultura, que són les dues regidories, doncs, implicades en el Sant Jordi, doncs, atenent les mesures del pla especial que el Procicat i el Departament de Generalitat van dictar per totes les ciutats amb una població X, doncs, seguint aquell plan, hem hagut de ficar tots llibreries i floristes que s'hi han volgut acollir del sector professional, que això és important. El Procicat deia que aquest any només es podia sortir al carrer el sector professional del llibre i de la flor. Aleshores estaran concentrats de 9 del matí fins a les 9 de la nit a l'avinguda Francesc Macià, amb aquest primer tram, en una zona perimetral amb control d'aforament, perquè tots els ciutadans, els llibreters i les floristes i els floristes estiguin seguint les mesures de seguretat per tothom.
No és una mala idea, Rosa, a més, i penseu tranquils, que hi haurà 10 parades de llibres i 6 de floristes, vull dir que material n'hi haurà, però a més és una zona molt àmplia, a l'aire lliure, i en la que es controlarà l'aforament, perquè quan estigueu dins no haguem de patir per aglomeracions. Per tant, no és una mala idea, només cal que tinguem una mica de paciència, que jo crec que en el darrer any tots hem guanyat en paciència i que l'hem de mantenir. Només és això. Sí, per la resta és un Sant Jordi amb totes les de la llei, per entendre'ns.
Exacte. A més, pensa una cosa, jo intento ser positiva i mirar-m'ho amb mirada positiva, és a dir, fa un any, recordeu tots, que estàvem tothom a casa nostra, va ser el Sant Jordi més trist de la nostra vida, va ser un Sant Jordi robat, una primavera robada, que no recuperarem mai, però ara en tenim un altre aquí, amb totes les mesures, perquè les xifres tampoc no és que ens vagin massa a favor de la població.
No, les xifres no ens les mirem, perquè
déu-n'hi-do. Si tothom és responsable, si tothom intenta seguir les mesures i intentem facilitar-ho tots plegats, doncs podem fruir o gaudir d'un Sant Jordi que ens mereixi amb tots plegats.
I tant. Rosa, a part de... Això serà el dia de Sant Jordi, aquest proper divendres.
Exacte, però és divendres 23.
Vosaltres ja avui heu començat amb promoció a les xarxes socials i a partir de demà, dimarts, dimecres i dijous, ens heu preparat activitats que giraran al voltant del dia de la Rosa i del llibre,
De la literatura. Sí. Pensem que l'any passat, com que Sant Jordi no vam poder celebrar presencialment, com acabem de dir, l'Ajuntament de Lleida va promoure tot un Sant Jordi virtual, en el sentit que els autors que traien llibre aquell any, doncs, d'una altra manera, promocionar-los, es van fer entrevistes en directes a la xarxa, es van fer promocions i recomanacions de llibres, es va fer un trivial literari on la gent podia jugar a partir de novetats d'escriptors i escriptores lleidatanes i editorials. Es van fer tot un seguit d'accions, doncs, perquè almenys poguessin viure, ni que fos des de casa, Sant Jordi. Mm-hmm. Allò era un altre circuit, l'únic en aquell moment, però vam intentar aquest any de dir, ostres, ara ja podem estar al carrer, però no hem de deixar anar tota aquesta eina virtual que també ens pot ajudar, doncs, a promocionar a autors, autores de Lleida, editorials de Lleida, llibreries de Lleida, que a més aquest any tenim la sort i el goig que hi ha 2 llibreries més.
I nascudes en pandèmia.
Ah, exacte, la Irreductible i la Fatal.
Sí.
I aleshores doncs tenim la cooperativa Abacus, tenim Bronca, tenim Caselles, que és la històrica, tenim el Genet Blau, la Fatal, la Irreductible, la Sabateria. Per tant, ens hem de felicitar, tenim diferents editorials i amb aquests establiments del llibre, editorials i autors, els volem promocionar durant tota la setmana a partir d'accions a xarxes que seran contínues. També hi haurà un trivial literari que serà com un joc i, per tant, durant tota la setmana s'aniran fent aquesta promoció a xarxes. Després hi haurà un programa presencial amb activitat presencial en llocs tancats i, per tant, com que són llocs tancats i és presencial, hem d'atendre igualment aforaments limitadíssims segons la normativa i la reserva online prèvia.
Clar, no, i a més amb l'aforament limitat.
Exacte.
Escolta, Rosa, anem al dijous que hi ha un acte al Cafè del Teatre, que sé que li tens un carinyo especial.
Sí, el dijous 22, al Cafè del Teatre, a les 19:30, hi ha una acció literària, que de fet és una acció literària que s'havia de fer l'any passat, per Sant Jordi, justament. Aquesta acció literària, evidentment, no es va poder fer, es va intentar traslladar a l'octubre, quan ja la teníem programada i en agenda, també la vam haver de desestimar perquè en aquell moment es van tancar els establiments i no van poder fer. I per fi, si no passa res d'aquell dijous, aquella activitat que estava preparada per Sant Jordi l'any passat la farem. I és una activitat que l'hem volgut exactament igual que havia de ser l'any passat, és a dir, amb els missatges es titula Deixa el teu missatge després de sentir el senyal, i participen 15 escriptors i escriptores de Lleida, als quals se'ls va demanar, abans que la pandèmia arribés, que deixessin un missatge en un contestador automàtic a qui volguessin, a persones reals, a persones inventades, i la temàtica era absolutament lliure. I van sortir 15 missatges molt, molt diferents entre ells, n'hi ha de divertits, n'hi ha de profuns, i està molt bé. Llavors, clar, va vindre la pandèmia. És a dir, aquests missatges, si els haguéssim demanat després de la pandèmia, foren uns altres.
Evidentment, evidentment.
Però hem volgut deixar exactament igual, com si fos un acte testimonial de què pensàvem o en què ens divertíem abans de la pandèmia.
Home, doncs em sembla molt interessant, eh?
Està molt bé, perquè a més hi ha un àudio, que és el que va pautant, com un audiovisual, que va pautant totes les accions i va donant doncs, pas als lectors, que són els escriptors que hauran fet el missatge, però vam haver de gravar abans, justament perquè la gent no entengués, que tots aquells missatges que se sentiran són d'abans de la pandèmia, perquè només així s'entendrà que no n'hi hagi ni un que no en faci referència, cosa estranya, no?
Sí, sí, sí.
Doncs són 15 escriptors i escriptores de Lleida, que en aquest moment, si em permet, doncs podria agrair-los públicament sempre que se'ls demanen als escriptors de col·laborar en accions literàries. Tothom, de manera molt generosa, sempre em diuen endavant, Rosa, i això sempre els he d'estar molt agraïda. En aquest cas han estat els escriptors Marta Loss, Jaume Barrull, Eduard Batlle, Josep Borrell, Pep Coll, Rosa Fabregat, Teresa Ibarz, Montse Gort, David Marín, Francesc Pané, Maria Pons, Maria Alba Redés, Carme Romia, Montse San Juan i Ramona Soler. D'aquestes 15 escriptores i escriptors podem sentir 15 missatges i jo em penso que pot ser molt divertit i molt interessant d'anar-hi.
Deixa'm recordar la web, que suposo que és el que vas a dir, és cultura.paeria.cat. Si entreu allí ja trobareu a dalt la zona de Sant Jordi. Clicant allí us sortirà aquestes activitats i hi ha un codi QR o una web que és per reservar, que Rosa, ja ho ha explicat al principi, veiem, no ens agradaria, però estem en pandèmia, l'aforament és limitat, és l'entrada gratuïta, però l'aforament és limitat i s'ha d'inscriure tothom per entrar.
El problema és que no arribi gent que no té aquesta inscripció. Si hi hagués si hi hagués localitats que no s'haguessin reservat, es permetria fins a 70, però per assegurar-te que hi puguis anar has de fer una reserva online en l'enllaç que apareix al programa, com has dit tu, i a la web de Cultura, on hi ha el programa de Sant Jordi. Doncs a cada activitat que hi ha un enllaç on es poden reservar aquestes entrades gratuïtes. Per tant, qui estigui interessat hauria de fer aquesta reserva prèvia.
Clar.
Això és el dijous, però demà, justament, al mateix cafè del teatre, a les 19 hores, hi ha una activitat d'un actor molt conegut, que ha sortit molt per TV3, que es diu Pat Planes, i aquest actor és un enamorat de la poesia, i ell fa un espectacle, un recital, amb una tria de poemes de Joan Margarit, en homenatge a aquest poeta de Sanaüja, lleidatà, que ens va deixar aquest passat febrer, i en homenatge a ell fa un espectacle que es diu Acabant el poema, on fa un recorregut per l'obra de Margarit agafant poesies doncs, que parlen de temes que a Margarit li agradaven molt i que eren del seu interès. Eren temes com, doncs, com la mort, com el pas del temps, com l'amor, com la pèrdua. Aleshores, Pep Planes fa aquest recorregut defensant aquests poemes, i seria també molt interessant doncs, que la gent pogués venir, si li agrada la poesia i li agradava Margarit, doncs ara el podem recuperar, perquè els poetes i les persones marxem, però afortunadament els creadors ens deixen la seva obra i els podem recuperar i mantenir vius sempre a través de les paraules que van deixar escrites i publicades, no? I Pep Planes ens farà un tastet d'aquesta obra de Joan Margarit.
Doncs cultura.paeria.cat, allí teniu tot el programa i, vaja, a gaudir-lo, perquè, escolta, com que l'any que ve no sabem com estarem, que presumiblement estarem millor, però si una cosa m'ha après és que anem a gaudir del que tenim ara i de l'altre, doncs ja en parlarem. Aprofiteu, eh? I acompanyats amb els petits de casa, que els hi arribi aquestes ganes de llegir i de conèixer nous llibres. I, escolta, n'hi ha per tots els gustos, eh?
I ara que parles de llibres, si m'ho permets, aquí en aquest programa de Sant Jordi només hi ha una presentació perquè n'han fet moltes prèvies, però aquesta era molt especial i la vam poder posar justament en el cor de la Setmana de Sant Jordi. És un llibre editat per Pagès que és un homenatge al polític Joan Culleré, que es diu Joan Culleré 1916-1995, La llibertat per maleta, de l'autor Ferran Dalmau, i és una publicació molt especial perquè dona a conèixer aquest polític tan important que va viure els esdeveniments més fonamentals en el passat segle XX, i ell hi era. I per tant, és un llibre molt especial i també s'ha de demanar, això sí, reserva prèvia, i és en el cor de la setmana que es farà, en aquest cas, a les 18:30, a la sala Freperinha de l'IMAC.
Mm-hmm. Rosa Messalles, escolta, que ha estat un plaer escoltar-te.
Lo mateix dic, Ricard. Tant de bo pel pròxim Sant Jordi ens vegem les cares a l'emissora i sense mascareta, i ens vegem
sense mascareta,
el somriure i els ulls.
La Rosa Messalles, que és cap de secció de literatura i de publicacions de la Regidoria de Ciutat i Cultura de l'Ajuntament de Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona, que per la feina que heu fet, i que vagi tot molt bé aquesta setmana.
Gràcies a vosaltres. Molta salut, moltes flors, molts llibres i molt afecte. Gràcies.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Què tal? Anem a posar somriures a les cares de la gent. Ja saps que ho fem els dilluns amb algú ha fet. I qui ho porta, això? Doncs ell, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
All right. Això no et cansaràs mai de fer-ho, eh? Espero. Si no, perdrà tota la gràcia.
De fet, a vegades ho faig sol a casa. Jo estic a casa i faig bon dia, Ricard! All right! I acabant amb el all right, que m'encanta.
Bueno, va, avui tenim una mica menys de temps i encara en gastarem una mica més explicant que aquesta darrera setmana has estat enfeinat fent presentacions del llibre. Dissabte de la setmana passada vam estar, perquè vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar-te al col·legi, i aquest dissabte vam estar a la Caselles.
Sí senyor. Més les que havia fet a Barcelona, això, també, i per allí. Vull dir, ha sigut una passada, una estrella del rock, quasi m'he sentit.
Que seràs el Julius, que per cert ja ha estrenat la quarta edició. que a Lleida el teniu a la Caselles, si no el teniu encara, sí. I si us vau perdre la presentació, doncs, bueno, hi ha algun secret que no, igual no enteneu del llibre, és que s'ha de venir a les presentacions.
Sí. Si no m'equivoco, la Caselles l'ha ficat a Instagram, la presentació.
Ah, sí? Però...
l'està penjada allí, si la voleu veure.
Vale, pues...
I sí, vull dir, quan vam amenaçar amb aquell fotògraf i tot això, però...
Però això ho vas fer tu, que et va sortir de guió, eh? Jo no sé res, eh?
Sí, exacte, tota la culpa cap a mi, cap problema, ja t'ho mereix.
Bueno, has estat ben acompanyat, per un tal Ricard Álvarez.
Amb B alta.
Sí, el de B alta és el meu germà del País Basc, i el de amb B baixa sóc jo. I llavors, depèn del diari que mireu, veureu que un surt amb una B i l'altre amb una B baixa. Bueno, és igual. Són gajes de l'ofici. És la màgia del directe. Vale. Vinga, Joel, escolta, va, explica'm coses.
Va, doncs mireu, tinc unes quantes notícies avui que m'han rondat pel cap. Algunes pels titulars, altres per la notícia, però bueno, comencem ja i ara et fliparàs una mica.
A veure.
La primera és, una pareja de multimillonarios aspira a tener más de 100 hijos mediante vientres de alquiler, ¿vale? Y luego yo digo, hostia, a ver cómo va la cosa. Y le digo una amiga, digo, la bloguera Cristina Ozturk, de 23 años, y el empresario Galit Ozkur, de 56, buscan tener la familia más grande del mundo. Claro, yo he pensado, digo, hombre, aquel señor está picando una mica alt, perquè si vol tenir 100 fills, ja ara mateix ni sé, comptant a la imatge, veig 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...
Però no són de la bloguera de 23 anys, eh? Ah,
clar, li queden uns quants fills més.
Bueno, depèn. Ho ha pensat molt bé. Si els té els 100 alhora amb 100 dones diferents...
Clar, llavors sí. Però si no, ho veig una mica optimista.
Però que els tingui la bloguera, que té 23 anys, home, un cada any, vinga.
I això seria com aquells criaderos dels gossos de marca que són tan...
Diu que
la noia diu, por el momento tengo 11 hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a finales del mes pasado. I llavors diu, bueno, pues això, diu que s'encarguen de tot i van mirant quina dona els agrada més.
No som prou de gent al món? Hem de tenir famílies de 100 fills ara ja? És que clar...
No ho acabo de veure, no?
Pues però... això és quan tens tants diners ja que no saps què fer... I, mira, pues vull sortir el llibre de Rècords Guinness.
Exacte.
La família amb 100 fills.
Però llavors que ella diu, la Cristina aquesta diu... dice querer lograr su objetivo antes de llegar a los 30 años.
Oh, claro. O sigui, ja et dic jo, si bueno, contractes a 100 dones diferents, escolta, parto sin dolor, total.
Amb un any ja ho tens, això. Sí,
claro.
Sí, exacte. Bueno, notícies de... Anem a tirar una notícia d'aquí, que m'ha agradat molt, i m'encantaria que algun dia ens truqués, perquè la persona que ha passat, perquè ho trobo espectacular. Diu, un veí de Lleida és descobert quan feia l'examen teòric del carnet de conduir en nom d'un veí d'Osca a canvi de diners.
Sí.
Vale?
La recordo, aquesta notícia. Ja ho havia fet, a més.
M'agradaria que em truqués.
Perquè que no tens carnet, tu.
No.
Però si tu tens carnet, ja...
Jo sí, però bueno, m'agradaria saber si va aprovar o si no va aprovar.
Ah, bueno, clar, perquè sobre si pagues amb un altre i et suspèn...
Clar, perquè jo conec un cas d'un noi que va pagar amb un altre perquè li fes l'examen i va suspendre l'altre, no?
I va pagar per avançar.
Clar, diu, tu m'has de pagar igual, diu, perquè jo suspendre l'altre.
Jo hi he anat, el profe que em tenia mania...
Exacte.
Sí, és això.
Bueno, pues en aquest, si sabeu, a Lleida tenim de tot, vull dir, aneu apurats amb l'examen de conduir, pues
ja està.
No us ho penseu gaire i crec que ho han fet. Vale, més coses. Aquesta ha sigut una de les notícies d'aquestes setmanes.
A veure.
I m'ha semblat molt divertida, perquè diu, encuentra unas gafas en el interior de una bolsa de patates fritas y aparece el dueño.
Hòstia.
Vale, o sigui, tu compres unes bosses de patates per menjar tan tranquil, mirant la televisió a casa teva, i de sobte veus que dins de la bossa hi ha unes ulleres. Però el bo de l'assumpte és que tu veus la foto i saps allò de que no? Hi ha com el logo i tal, però hi ha una part de la bossa en la qual es veu que hi ha patates, que és transparent.
Sí.
Pues allí es veuen les ulleres. Vull dir, en quin moment no va veure que hi havia unes ulleres dins?
Sí, no ho sé.
M'entens?
Sí, sí. Ara, el que em resulta més xocant és que al final el que les va perdre pogués contactar i les recuperés.
Sí, perquè ja et dic, va penjar un tuit aquesta noia.
Són mies.
I clar, llavors el senyor es diu Manolito.
Manolito.
Vale? Sí. Llavors diu, clar, la idea és que trobar les ulleres perquè estaven graduades i, bueno, tothom...
Ah, uau, valen una pasta.
Sí, i llavors el tema és que es van trobar, és una marca de patates...
No direm la marca, no direm la marca.
No, però és més familiar, jo no les havia escoltat mai, i llavors li han dit, per favor, torna-li al Manolito.
Clar, home,
diu, les gafes són de Manolito. Diu, te intentaremos mandar una foto suya i una caja de nuestros productos. Si sus gafes no ve nada. Saps?
Això ha posat.
Bueno, i llavors, clar, hi ha gent que ho ha criticat com de dir, mira, sí, molt amable la notícia, però segur entre cometre atemptant contra la salut pública, no?
Ja, bueno.
Vull dir, heu d'anar una mica de compte. Bueno, en fi, coses de la vida.
Vinga, digue'm, va.
Vale. Aquest és el... Ja t'he dit abans que volia explicar notícies i altres titulars, no? Perquè sempre jo em prenc el temps i la decència de mirar-ho. Perquè dic, a veure, en quin moment se'ls passa pel cap fer aquesta notícia i que pugui semblar interessant i que la gent la miri, no? Llavors, això és de la cadena SER i diu... El Supremo se pronuncia sobre el pan.
Sobre el pan?
Sobre el pan.
Ah.
Dos punts.
A veure.
Calentar barras congeladas no te convierte en panadero.
¿Vale? Bueno, vale.
Aquest és el titular de la cadena SER, de l'apartat que fica en gran tribunales, ¿vale? I otra, jo m'ho he arribat a pensar, dic, qui ha anat al Tribunal Suprem
ja t'ho explicaré.
A demanar això, no? Llavors dius, com molt enfadat, i jo m'imagino el Tribunal Suprem tocant amb el martell, no?, a la taula i dient, calentar barras congeladas no te convierte en panadero.
Orden, no? Orden, por favor.
Orden. Y la gent, no, hombre, no, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? La justicia está ciega, no sé qué. Bueno. I llavors, clar, diu que això, com a titular, la notícia és molt avorrida, però com a titular m'ha fet molta, molta gràcia.
Uh-huh.
Com mitjà de comunicació tan serio, va, en fi.
Vale.
Més coses. No sé si t'he explicat que últimament, ho vaig explicar, estava com una mica enfadat amb les notícies del 324, perquè estan passant de ser un mitjà de comunicació molt seriós a passar a lo morbós, al clickbait... o notícies absurdes, no?
Uh-huh.
En aquest cas, és una mica de tot, perquè és una notícia sèria, però a vegades absurda i com està escrita i tot, no? Diu, el detenen per circular 30 quilòmetres contra direcció a l'AP7 i li troben un cadàver al cotxe.
Sí, ja la vaig dir.
A veure, anem per pas. Trobar un cadàver al cotxe quan l'està fent servir com a carril bau no és un èxit, o sigui... No l'has trobat, allò de... Ui, estava amagat. Ui, he trobat un cadàver. Hola. No, el tenia de copilot, el cadàver. O sigui, no sé si la paraula és trobar. Trobar és quan busques una cosa i la trobes.
No, estava allà a la vista.
Clar, llavors la notícia és molt surrealista, perquè diu, el detingut és un home de 66 anys de nacionalitat suïssa i resident a Espanya, a qui s'acusa d'un delicte contra la seguretat viària per conduir de forma temerària. Vale? Mm-hmm. Llavors diu, espera't, perquè clar, l'home ha intentat ser romàntic amb la història i a mi ho sento molt però no m'ha comprat.
Nah.
Vale? Diu, poc després s'ha conegut la història que hi havia al darrere.
Sí.
Feia un últim viatge sentimental de comiat amb el seu company molt malalt que hauria mort durant el viatge. O sigui. Jo...
I espera, perquè eren parella, el mort tenia 88 anys i el viu 66, sembla un acudit dolent, això.
Sí.
I diu que l'últim que li va dir abans de morir és que li agradaria fer un tour per Europa. O sigui, venia de França, havien donat la volta per Espanya, això amb l'home mort, ja.
Sí.
I ara estava tornant per anar cap a Itàlia. Val? Però, claro, va haver el control de policia i va dir, hòstia, a veure com ho explico jo, això. Mitja volta. Clar, diu, per no cridar l'atenció, dono mitja volta i començo a conduir en circulació contrària, en sentit contrari per l'autopista. Home, sisplau, és que...
Això segur que funciona, claro. No? Què puede salir mal, no? Claro. Jo no he dit a veu al nostre cervell que ens diu aquestes coses, no?
No miren el bulto que hay en el asiento de al lado.
Exacte, bueno, no, està durmiendo.
Ai, Déu, escolta, va, tens acudit o no?
Ostras. M'agafen amb calces perquè...
Ah, vale.
Perquè, mira, no, és que ni tinc un, de fet, però
què?
M'agafen amb calces perquè...
I dale.
Jo els he de recordar i em fot com una mica de... I no em surt, a vegades. Però si vols te l'explico, que no tinc un altre. Diu,
venga.
Diu que esto, diu, són dos, i uno dice, oye, diu, ¿qué cenamos hoy? Diu, bueno, diu, ¿pedimos un pollo? Diu, venga, claro que sí, diu, a la mierda la cena.
Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El proyecto de Superliga Europea amenaza con modificar la esencia del fútbol tal y como lo conocemos ahora mismo. Lo impulsan 12 clubes, que invitarían otros 3 más hasta completar después una competición con 20 equipos. En contra de este nuevo sistema, lanzado por clubes como Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid en España, y por Milán, Juventus, el City o el United, esta mañana se ha pronunciado el presidente francés Macron y también el primer ministro británico Boris Johnson. Y para conocer la opinión de uno de los profesionales que más sabe de fútbol internacional, acabamos de hablar con Julio Maldonado. Maldini está en contra también de esta Superliga.
Bueno, a mí no me gusta nada. No me gusta nada por muchas cosas. Creo que el fútbol al final es pasión. Imagínate, pues, el Betis, ahora que estamos en el programa de Carlos Herrera, por ejemplo. Imagínate el Betis, un hincha del Betis, un niño hincha del Betis, sabe que no tiene la más mínima posibilidad jamás de que su equipo reciba a estos equipos en competición europea. Y eso te mata la ilusión.
La mañana deja también el duro comunicado de la Liga de Fútbol Española. Hablan de competición secesionista y elitista y estamos pendientes de conocer la postura de la propia UEFA, José Luis Corrochano, que se reúne para anunciar su nueva Champions.
Para hoy estaba prevista esta reunión de la UEFA para aprobar, entre otras cosas, la nueva Liga de Campeones. La reunión tiene mayor trascendencia después del anuncio de la creación de la Superliga. Siguiendo esta reunión de la UEFA está Arancha Rodríguez.
Desde las 9 de la mañana están reunidos los miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA en Suiza, por primera vez en mucho tiempo de forma presencial, y entre ellos está el presidente de la Federación Española como miembro de ese comité, Luis Rubiales. De los puntos del día ya aprobados es el cambio de formato que mencionabais de la Champions a partir de 2024. Recordemos que pasará de 32 a 36 equipos y que ya no habrá fase de grupos tal y como la conocemos ahora. No estaba evidentemente en el orden del día, pero se ha insistido en la condena absoluta a la Superliga Europea y ahora se está tratando de ratificar todas las sedes pendientes de la Euro, entre ellos recordemos la de Bilbao. Se espera al término de la reunión una declaración que será la primera del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin.
Un par de noticias más sobre este asunto de la Superliga. El Borussia Dortmund ha comunicado que no estará entre los 15 equipos fundadores de la competición y Ander Herrera, futbolista del Paris Saint-Germain, ha sido el primero en pronunciarse sobre la Superliga. Ha dicho que no está de acuerdo con la creación. Y es noticia que les cuenta Deportes COPE. La Liga se va a reunir el jueves que viene con los 17 equipos de la Liga que no están en esta Superliga. Es decir, todos menos el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.
Este mediodía ha comenzado en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. En su discurso, el presidente, el cardenal Juan José Omella, ha recordado a los partidos políticos que estos momentos no son para soluciones fáciles y populistas para afrontar los graves problemas causados por la pandemia y la crisis económica, Nacho de Gamón.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha señalado que la política existe para servir y ahora más que nunca está llamada a hacerlo y a olvidarse de los intereses ideológicos y partidistas.
No es momento para disputas inertes entre partidos políticos. No es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves. No es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento para la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático.
En su discurso, el cardenal Omella también ha abordado otros asuntos, como la reciente aprobación de la ley de la eutanasia o los ejes que vertebrarán la acción pastoral de la Iglesia en España durante el próximo quinquenio.
Los concursos de acreedores crecieron un 70% en marzo con respecto al mismo mes del año anterior, que es el mes en el que comenzó la pandemia. Son cifras del Colegio de Registradores. ¿Cómo se explica este repunte, Marta Ruiz?
pues por la contención que supuso la moratoria concursal durante el primer estado de alarma. Esa moratoria está vigente hasta final de año y exime a las empresas en situación de insolvencia de la obligación de presentar concurso de acreedores. Aún así, las quiebras subieron un 70% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado y casi un 40% con respecto a marzo de 2019. Por otro lado, también subió la constitución de empresas, según cifras del Colegio de Registradores, un 65% con respecto al mismo mes del año pasado, sobre todo en el sector de la agricultura, información y comunicaciones y comercio. Si nos fijamos en cifras del primer trimestre, tanto las quiebras como las nuevas constituciones de empresas subieron un 15%.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy nos contáis en El Espejo que el cardenal Philippe Barbarin, que es arzobispo emérito de Lyon, ha sido definitivamente absuelto de las acusaciones que le sentaron en el banquillo y que le condujeron y que condujeron a su renuncia.
Pues ha sido un caso histórico. En 2019 el cardenal fue condenado por un tribunal francés por no denunciar los casos de pederastia de un sacerdote de su diócesis, una sentencia que el cardenal apeló y en enero de 2020 resultó absuelto. Pero las acusaciones presentaron un ulterior recurso. Ahora, definitivamente, la Corte de Casación ha ratificado su inocencia, rechazando las acusaciones de encubrimiento. A pesar de sus sucesivas absoluciones, Philippe Barbarin presentó su renuncia para permitir que se abriera una nueva etapa en la archidiócesis de Lyon, enrarecida por las discusiones mediáticas en torno al que era su pastor. Al aceptar su renuncia, el Papa le pidió que estuviera disponible para misiones en países de Oriente Medio que conoce bien. Actualmente vive en un convento de las Hermanitas de los Pobres en Bretaña, donde sirve también como capellán. Vamos a contarlo todo en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 6 minuts per sobre de la una, estàs en companyia del migdia a Lleida, fregant ja pràcticament els 17 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la darrera hora informativa i estarà amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell ja saps que parlem de bocins d'història. També a partir de 2:15 tenim la nostra tertúlia d'esports, la radiografia amb Albert Escuer, Xavi Pérez i la Vanessa Ortega. Parlarem dels resultats del cap de setmana i sobretot de moltes notícies esportives que han succeït aquests darrers dies. Parlo del món del motor, el retorn de Marc Márquez a les competicions, acabant amb un setè lloc, i sobretot el món del futbol que està sacsejant l'actualitat és la creació d'aquesta Superliga en la qual estan involucrats tres dels grans clubs de la Lliga Espanyola, com són Real Madrid, Futbol Club Barcelona i Atlético de Madrid, com altres. En parlarem de si es veu bé, no es veu bé, si arribarà a bon port o no arribarà a bon port. Vaja, parlarem d'això i de moltes altres coses a la tertúlia. Però abans fem un viatge ràpid cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquesta segona meitat de la jornada, a Lleida aniran augmentant els núvols d'evolució diurna, sobretot al Pirineu i Prepirineu. A la resta del territori lleidatà, alguns núvols mitjans i alts. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui pugen, valors que arriben als 16 graus a Viella, 21 a la Seu d'Urgell i Tàrrega, o als 22 a Lleida i Balaguer. Tot això amb vent que bufa en general fluix. Demà dimarts augmentarà la inestabilitat, amb cels ennuvolats. Durant la primera meitat del dia es podrien veure algunes pluges dèbils i distants, però ja per la tarda esperem xàfecs acompanyats de tempesta, especialment al Pirineu i al Prepirineu, amb una cota de neu que es quedarà per sobre dels 1.600 als 1.800 metres. Unes pluges que no descartem que de forma més dèbil i dispersa també afectin altres zones. Pel que fa a les temperatures, les mínimes pujaran aquesta matinada, valors de 3 a 9 graus, i pel que fa a les màximes, demà al migdia en general baixaran, ens quedarem amb valors de 14 a 19 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Ràpidament busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora en la que t'expliquem que la Generalitat revisarà el toc de queda abans que acabi l'estat d'alarma d'Espanya el proper 9 de maig, que semblava llunyíssim, però avui és 19 d'abril. El Departament de Salut valorarà si s'ha de mantenir aquesta mesura més enllà del 9 de maig i, en cas afirmatiu, quina forma jurídica tindrà. aquesta setmana, ja saps que seguim amb les restriccions que teníem fins ara, que s'han prorrogat aquesta setmana més, i dilluns vinent entraran en vigor el que es decideixi aquest proper dijous. Hores d'ara, tenim 191 persones hospitalitzades per Covid-19 a la província de Lleida i els crítics que estan a la UCI han pujat en 5 més, ara en tenim 41. S'han comunicat 177 nous positius en aquestes darreres 24 hores per prova PCR a la demarcació de Lleida, i les xifres que tenim a la plana de Lleida és una RT de 1,07 amb un risc de rebrot de 529 punts. A l'Alt Pirineu i Aran, una RT de 1,53 i un risc de rebrot de 817 punts. I a tot Catalunya, 311 de risc de rebrot i una RT de 1,19.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ja anem directes cap a 2:15, és dilluns, i per això el que hem de fer és saludar el Joan Ramon González i començar a parlar dels bocins d'història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, molt bon dia a tothom.
És un gran dia avui, eh?
Home, els dilluns sempre són un gran dia.
Bueno, no, però aquest concretament és un gran dia pels seguidors de l'espai i que estaven esperant. Igual diu, aquesta gent se n'han oblidat. No, ens hem oblidat. No, que hem de parlar dels molins, però els molins de vent, però de no els moderns. No aquests, els eòlics, no, els de fa molt temps, però d'aquí de la Terra, que també n'hi havia. Que és un tema que vam treure no sé quan fa.
Farà més d'un mes, sí.
Sí, al principi de març, que vam dir, mira, és el mes del vent.
Sí, exactament. Va sortir així una mica, com a vegades passen les converses que tenim tu i jo durant o prèvies al programa.
Sí, sort que no s'escolten aquestes.
Tangencial, que dona origen a un programa que com dius molt bé, ha quedat pendent. Però com són persones molt serioses, tant tu com jo,
sí, home, sí,
que el compromís l'hem de mantenir. Tardarà, com hem dit, però al final hauria arribat.
Jo no tenia dubte que ho faríem, per això ho deia, si no ja no ho hagués dit. Eh? En fi, escolta, anem a recapitular en 30 segons els molins de vent. O sigui, també n'hi havia aquí, com eren, on estaven...
Sí. Ja per començar, jo penso que val la pena recordar molt breument la humanitat ha tingut necessitat de que sobretot practica l'agricultura de moldre el gra.
Clar.
El gra per fer el que és l'aliment bàsic a la nostra zona occidental, que és a través del blat, bàsicament per fer el pa.
Mm.
Aquestes moltes, primer en manuals, amb aquells molins que es poden veure de l'època molt antiga, que són com una pedra plana i que manualment xip-xip se feia així, una pedra per sobre. Després se fan els molins rodons, que manualment també es podia avançar una mica més, tot i que moltes vegades s'hi diu que amb aquella farina també anaven moltes pedretes i que veritablement les dents
clar,
que la gent anaven.
Clar.
A poc a poc se va sofisticant i s'aplica aquell molí rodó, doncs aplica un animal que doni voltes, amb el qual és més fàcil. Després de seguida ja s'inventa, diu, home, si podem estalviar-nos força física de humana o d'animal, els molins de sang, podem aprofitar i fer molta més ràpida, més intensa i més continuada. I apareixen els molins d'aigua, els hidràulics, que són els que aprofiten salts d'aigua, i quan salta l'aigua unes rodes que hi ha a baix dels molins, aquestes connectades amb un eix van a les moles, aquestes grans moles que hi ha a la cambra de molta, i que van molent el blat. Això pràcticament des de l'època romana fins a l'actualitat, ara l'únic que s'ha canviat és que l'energia aquesta hidràulica moltes vegades ja és elèctrica, tot i que l'electricitat ha pogut també ser feta per hidràulica, però és un altre tema. S'aconsegueix ja pues, aquesta molta, evidentment, amb unes...
Escolta, moles, perdó, un incís. Aquests hidràulics que dius, el que hi ha a la bordeta, a la punta de l'avinguda de les Garrigues, seria un exemple, eh?
Sí, aquests són els que tenim a tot el territori. Uh-huh. Pràcticament tots els pobles tenien com a mínim un molí fariner, perquè així sabien que havien de ser que hi ha molta, i portaven els sacs, pues, normalment tenien un tor també per moldre, moltes vegades inclús pagaven al moliner a base de que es quedés una part de la molta, i la gent pues, que havia fet la collita pues, portava pues, allà tants sacs de blat i portava pues, no sé, tants sacs de farina, tornava cap a casa i ja tenien farina per tot l'any, perquè és el que normalment s'acabava fent, que el propi personal se feia amb els seus forns, sobretot a la muntanya encara tenim alguns fornets en algunes cases que es feien el propi pa. Molins fariners aquí a Lleida d'aigua, els hidràulics, aprofitant les nostres sèquies, en tenim, doncs, probablement el més emblemàtic és el que acabes de citar, el del molí de Sant Anastasi, el de la Bordeta, Tenim un altre que està mig oblidat i molt reivindicat, que és el Molí de Cervià, tocarà allà a la mitjana, que tots els dos aprofiten l'aigua de la sequia de Fontanet. I el petit salt que n'hi ha, el salt del Molí aquest de Cervià, és espectacular per si sol. Aquest salt que hi ha ara és el de l'aigua sobrera, perquè la que passaria pel molí és la que no veiem, la que mouria. I tenim molts més molins escampats per la sequera de Pinyana, tenim diversos molins, en fi, és a dir, podríem fer un recorregut d'aquests molins fariners hidràulics, perquè, insisteixo, és el més normal. I inclús a Lleida tenia un avantatge, que a vegades quan hi ha una corrent d'aigua constant, constant vol dir que sempre passa aigua, que és el riu Segre, hi havia uns molins d'aquests hidràulics que era ficar en una mena de barca, ficar en la mola i l'aigua mateixa que baixava del riu anava movent aquella mola i anava fent la molta. A la zona de del Pont Vell hi havia aquests molins, inclús alguns estaven al propi Pont Vell i aprofitaven l'aigua del Segre. Aquests eren l'últim recurs, que a vegades quan havia sequera, aquests, si no podia portar l'aigua a les sequies i tenés, pues, s'anava a recórrer aquests altres molins que sempre estaven segurs els molins grans que hi havia a la ciutat de Lleida. Ara bé, què passa? Que després, al llarg del temps, a vegades, pues, la humanitat sempre està pendent d'invents nous, de trobar recursos nous a les seves necessitats, i sobretot quan aquestes necessitats veuen que han minvat perquè, per exemple, pues, han minvat l'aigua. Llavors un molí fariner, mentre tingui aigua, cap problema. Pot estar treballant les 24 hores, però si no hi ha aigua, s'ha acabat. No treballa ni un minut.
No.
Llavors, probablement aquí a les nostres terres, associat amb un període que es diu la petita dalt del gel, que vol dir que va refredar generalment tot el clima, refredar vol dir que se va concentrar molta més neu a les muntanyes, les geleres aquestes que ara estan desapareixent van augmentar, això queda molt bé, però què implica? Que aigua líquida hi ha menys, i els riuets que baixen per aquestes zones, sobretot a la Segarra i l'Urgell, d'aquest altiplà, que és l'altiplà de la Paraella, per entendre'ns, per dir-ho de la manera així que tothom crec que ens entendrà, doncs estaven molt més minvats d'aigua i hi havia menys recursos. Llavors, probablement, aquesta va ser una de les raons que van fer que s'inspiressin en d'altres zones en les que ja, de manera tradicional, no hi havia aigua per moldre aquest gra que es necessita per la vida quotidiana per fer el pa, i que s'havia inventat, sembla que els primers molins d'aquestos de vent, aprofitant l'energia del vent, ja venen de la zona també del propi Orient, però sembla que els més antics podien situar-los en la zona de l'Iran actual, l'antiga Pèrsia, i per tant, a través de la cultura àrab, arriben a Europa i tenim paisatges meravellosos de molins a tota Europa, com per exemple els holandesos, aquells tan típics de fusta, els que hi ha al nord, o els que tenim a les illes, tant les gregues com les mallorquines, i potser a la península tenim els més famosos, que són els molins de la Manxa, que aquests són els que, entre cometes, se semblen més als que tindríem aquí a casa nostra, que són unes torres cilíndriques que tenen una capirutxa cònica de fusta on estan connectades les aspes. Normalment són quatre, a les illes, per exemple, poden ser de sis o fins i tot de vuit, i que aquesta capirutxa és la possibilitat que té de moure-la per agafar perpendicular al vent i que pugui impactar directament aquestes aspes que el que fan és, a través d'un eix, primer horitzontal i després connecta amb un eix vertical, baixa, en aquest cas, cap a la zona d'on estan les moles. Si el molí fariner deia...
La imatge que has descrit, el qui la va posar, jo crec que a la història, és el llibre del Quixot, eh?
Correcte, per descomptat.
Aquella és la imatge aquella, eh? Que fins i tot la dels dibuixos animats i tot això.
I si vas al Campo de Criptana, que probablement són els més emblemàtics de la Manxa, o d'altres més, hi ha molts en aquella zona, però aquesta sèrie de molins que n'hi ha allí, te'ls imagines allà dalt del turonet en el que estan, en el tossalet que estan col·locats, tots en fila, i que veritablement movent aquelles aspes amb el xioi que fan, perquè clar, aquella fusta, que tots els eixos eren de fusta, i després les moles de pedra, que són les que estan xafant el blat, veritablement feien un xioi que no és d'estranyar que amb aquella imaginació una persona com el Quixot, pues, pensa, és el que va pensar.
Sí.
Home, salvant les distàncies, i els molins actuals, com has dit tu, que no hem de parlar, però que de fet queda d'actualitat, que són els molins actuals que fan energia elèctrica aprofitant el vent, són, evidentment, molt més bèsties en alçada i en mida,
sí.
Però les aspes, tot i que són més silencioses, però déu-n'hi-do. I quan te fiques a sota d'un molí d'aquestos, com els que tenim, per exemple, per la zona de la Granadella...
Són molt més grans del que sembla, eh?
Uf, estàs a baix, és increïble.
Però
que...
molt, eh?
Sí, jo una vegada que vam visitar un sisi plan divulgatiu, els que tenim aquests tan grans que fins i tot a l'horitzó marquen, perquè per la nit inclús com tenen aquestes llumetes, perquè com són molt alts tenen més de 20 metres d'alçada,
sí,
la majoria,
sí, sí, sí.
Perquè els avions no puguin xocar, tenen aquestes llumetes i aquelles aspes tan enormes, però el nucli que hi ha dalt on està el generador, perquè la torre l'únic que és aguantar el generador, aquell és com un autobús d'aquests urbans. És a dir, que poca broma la mida que tenen,
sí,
aquests.
Sí, és enorme. Per cert, ara que dius això, bueno, no ve a història, però la setmana passada vaig estar al col·legi.
Vaig estar al col·legi
amb una presentació d'un llibre i vaig coincidir amb l'alcalde i amb la regidora. I em van parlar de, bueno, d'unes rehabilitacions que van fer i d'una...
De la Guerra Civil, no?
Això, correcte.
Sí,
i em van donar records per tu, eh? Ara m'ha vingut al cap,
vale,
per això
bueno,
t'ho dic. Perquè jo li vaig dir, com el Joan Ramon González, sé que ho va visitar, ho van fer amb l'Associació Amics de la Seu Vella, quan encara es podia, quan encara, abans de pandèmia i tot això, i es van recordar, eh? I em va donar records.
No, a més, tenim bona relació, i des d'aquí un record si ens estan sentint, i aquesta feina que fan de divulgar la Guerra Civil, i el col·legi ha estat un dels pioners en aquests temes divulgatius de la Guerra Civil, però potser deixem aquí, perquè si no...
No, és que m'ha vingut...
I donem per parlar l'altre programa.
No, saps per què m'ha vingut al cap? Perquè vam començar a parlar d'això i vam acabar parlant de molins, i per això ara m'ha vingut al cap, no, però no tenia res a veure.
Home, hi ha el col·legi, i em sembla que podria estar també a la presentació, hi ha un company que és un dels que... de l'equip en el que vam trobar els polins, que ara parlarem amb més detall, que es diu Daniel Rubio, i que és professor de la universitat a distància, mm-hmm. i que juntament amb el Josep Ignasi Rodríguez i el Juli Marcalain, en un treball que estaven fent sobre castells, de documentar els castells que hi havia a la Segarra, és quan van trobar els molins aquests de vent de casa nostra.
Mm-hmm.
Com els van trobar? Doncs buscant els castells, i la gent que sap que els castells normalment estan en zones altes, per poder-se defensar aigua i també l'enemic, hi havia unes torres, a vegades sabem que estan aquestes torres de frontera, com aquesta que malauradament s'ha repintat tant com la del Pilar d'Almenara o d'altres, que molta gent, pues, inclús el nom que les donava, ja havien perdut l'ús, i els donaven el nom de Torre dels Moros, Torre de la Morana, però anaves a veure aquelles torres i al principi no ens quadraven, perquè sí que estaven en posició dominant, tenia l'estructura de lo que era una torre d'aquestes de guaita, d'època medieval, però primer, la manera de fabricar de les pedres, de col·locar-les i el morter que hi havia, no semblava massa antic. Després, les torres aquestes de guaita, d'època medieval, normalment tenen dos factors fonamentals en la defensa. Un, hi ha un petit fossat al seu voltant per impedir l'accés de l'enemic a la torre, i dos, les portes d'accés a aquestes torres de defensa medievals estan en el primer pis, amb la qual baixaven i pujaven per una escala de fusta, en cas que vinguessin a atacar aquella torre, treien aquella escala i quedava aïllada la torre, i amb el fossat era més fàcil de defensar. Aquestes estructures que veien per la Segarra, també havia de les torres medievals defensives, però primer tenien, el que he dit, aquest element constructiu. Algunes inclús no eren massa cilíndriques, sinó que eren més aviat troncocòniques, és a dir, que estaven atalussades per la base. Però sobretot no tenien aquest fossat, i sobretot la porta estava a peu pla. Això és desconcertable, com pot ser això? No, això no funciona.
Sí, sí, no, defensivament no és la millor manera.
I no quadrava, i clar, però la Torre dels Moros, no sé què, estava situada, en fi, bueno, anàvem investigant, anàvem catalogant els castells, i al final va tenir la sort de trobar en el poble de Talavera, que és un municipi que està tocant a la illa de la Panarella pràcticament, al costat de Ribera d'Ondara, és un municipi que ha tocat la comarca de l'Anoia, una d'aquestes torres, que jo li deia Torre dels Moros, de la Morana, o com ho tenien els altres, es deia Molí de Vent. Mm-hmm. Ja està, i a partir d'aquí ja van tirar de la pista. Ostres, aquesta conserva tancar el topònim de Molí de Vent, ja està, és un Molí de Vent. I van començar a investigar, i resulta que pràcticament tots els municipis de la Segarra, de l'Urgell, de la part alta de l'Urgell, i de les Garrigues, havien tingut un molí de vent.
Imagina.
Poca broma, perquè alguns encara estava el topònim. No havia restes, però es conservava bé el tossal del molí de vent, el turó del molí de vent, el carrer del molí de vent, a les Borges Blanques, per exemple, prop de l'església està el carrer del molí de vent, no hi ha res més, però el es manté. I a partir d'aquí van començar a fer un inventari amb aquesta altra novetat. Ja estem parlant que lo van fer ja fa més de 25 anys, és a dir, que va ser la novetat, i lo van portar a un congrés de molinologia que es feia a Galícia, i va ser la novetat, que a Catalunya se coneixien molins de vent a la zona de la costa, però a l'interior no. I aquí, doncs, tenim documentats actualment, tot i que és un tema que encara queda obert, més d'una trentena de molins de vent.
Ai, imagina't, o sigui, no era anecdòtic, no?
Sí, 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 per descomptat. Ja. Probablement el més emblemàtic que s'ha conservat millor és el que està tocant a Guissona, és del municipi de Torreflor, i que en aquest cas és un molí pràcticament intacte, solament li falta la capirutxa aquella que deia amb les aspes, però tota l'estructura està perfecta. Aquest, en lloc de com els altres, queda abandonat i queda en ruïnes, com la majoria dels que anaven i trobaves, i això també te lligava més a el que podia ser una torre medieval, veies que eren un molí que va estar utilitzat com una casa, una masia, estava adequat, i per això se va salvar tant aquesta estructura. Aquest és la Torre dels Moros, al poble de la Morana, en el municipi de Torreflor, i encara es conserva avui d'aquesta manera perfecta, no? Aquests molins fariners van tenir una vida relativament curta, va ser pràcticament entre el segle XVI i el segle XVIII. L'últim que tenim, inclús, que després buscant, com sempre, quan vas buscant, van sortint les coses,
clar,
surt el més tardà que tenim, és un que ja servera i que inclús hi ha un dibuix meravellós, que feu aquest molí de vent, que encara es conserva l'estructura, totalment aquest sí que és cilíndric, és a dir, que podríem dir que els més antics tenien aquesta forma troncocònica i els més moderns ja eren totalment cilíndrics, com aquests de la Manxa. El que passa és que és això, no hi ha cap que tingui, evidentment, l'estructura de les aspes i de la fusta, perquè a partir del 18 ja van deixar de funcionar.
Clar.
I que el que veiem, inclús després en documentació, veiem, per exemple, el de Verdú, que aquest lo va ser també un que va fer l'excavació, el desaparegut de l'epa poc, ja vam parlar d'ell, el Ramon Bolera de Verdú, en el qual es deia que el senyor de Verdú feia i deixava que la gent de Verdú fessin un molí perquè poguessin anar a moldre allí a casa, ja que els molins farines no funcionaven, i anar-se'n a moldre a Lleida, perquè és on estaven els molins segurs, de Verdú a Lleida en aquella època era un viatge bastant llarg, i també insegur, perquè era una època, és el segle XVII sobretot, que és quan se fan la majoria, és una època en la que hi havia molta inseguretat en els camins pel bandolerisme, i que molts d'aquests que anaven a portar la farina, o a vegades inclús portaven diners perquè aprofitaven per fer alguna compra, doncs podien acabar malament. Per tant, fan un molí fariner a Verdú per estalviar que la gent se marxi del poble a moure en aquesta època de sequera. Per tant, aquest és el panorama que tenim, i torno a repetir, aquest panorama que hi ha al Segrià, doncs seria des de Maials fins a la zona de la Segarra, el que hem dit, de la zona de Guissona, tota aquesta part alta, tots pràcticament els pobles tenien aquests molins fariners. Que després, és curiós que a partir del segle XVIII apareix un altre fenomen d'aprofitar l'energia del vent per fer uns molins diferents, que són bombes d'aigua. Aquests ja són diferents, són torres més petites, són més novament fetes, inclús alguns en galàxia modernista, estan fets ja a la vora dels rius, i és per pujar en aquests rius, que normalment el cabdal és molt atemporal, però sempre hi ha una capa freàtica. Llavors, anar a buscar la capa freàtica d'aquella aigua que va pel subsol i treure-la, en lloc d'unes bombes elèctriques, s'utilitzen els molins de vent, o s'utilitza l'energia eòlica, no per moldre, però se continua mantenint el nom de molí, no molt, però és per elevar l'aigua. I són els molins que ja tenen aquestes, normalment, un panorama com una autèntica circunferència amb moltes aspes, i que són els molins que a les pel·lícules de l'Oest normalment apareixen a quasi totes les poblacions.
Home, ja suposo que seria difícil, però tenir-ne uns quants de refets o rehabilitats, no per ús, només per visualment, també estaria bé. El que passa és que fer-ho bé suposo que costa. Home, fer-ho bé, vull dir, replicant amb els materials i la manera amb la que estaven fets originalment,
Sí, no seria tan difícil agafar un i tenir-lo. De fet, aquí no, però a prop de Terrassa, després, arran d'aquesta descoberta, d'aquest congrés que va participar, llavors ho feien com a secció d'arqueologia de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, aquella jornada que es va fer a Galícia, va haver unes segones jornades nacionals de molinologia que ja es van fer a Terrassa i a Lleida. L'Institut de Sergidens va ser el pioner en fer aquestos, una segona trobada, i vam anar a visitar un molí que hi havia al Vallès, que s'havia fet el que estàs dient, s'havia reconstruït completament.
Molt bé.
I permetia, bueno, i sobretot els que eren ja, nosaltres aquí vam entrar en aquest tema de la molinologia d'una manera de retruc, però havia gent que tota la vida s'havia dedicat a la molinologia,
sí, sí, sí,
i clar,
sí, sí.
Flipaven en aquell molí, que era més modern perquè era també un molí d'aquestos per extracció d'aigua, és a dir, és a dir, l'estructura del molí és la mateixa, l'únic que fa és que en lloc de moldre el que fa és moure com una bomba i que treu l'aigua.
Bueno, llavors, clar, escolta,
el funcionament és semblant. Que és una mica, tornem a la tercera part que hem començat a dir, aquests molins...
No, no, però Joan Ramon, ja està, ja t'he de tallar aquí. Sí. Sí, ja sabia, sí, sí, jo que això ho allargaríem un capítol més, eh? O, claro, portem aquí parlant de molins i jo també ficant temes que no venen al que toque i llavors ens hem d'allargar.
No, però ja estaria. Bueno. Però bàsicament, que aquests molins elèctrics que comentaven ara el Xoli, que són en polèmica perquè canvien el paisatge xinès, això ho podem parlar un altre dia del programa, tampoc no molen, però el que fan és aprofitar l'energia eòlica per convertir-la en electricitat. Però aquesta estructura del molí, com els molinets aquests de canalla, d'anar a jugar a la platja a vegades, que serveixen per veure si hi ha vent o no, és a dir, que ja s'ha ficat el molinet de vent, i moltes vegades els moliners de vent no són molins, sinó que simplement tenen aquesta estructura. I aquests que dèiem d'aigua, del segle XIX sobretot, alguns encara conserven molt bé les seves pales i les seves estructures que no estan en funcionament perquè això sigui més fàcil de ficar-los en marxa.
I tant.
A Tàrrega hi ha un conjunt allí, a l'altra banda del riu Ondara, de diversos hortets, i molts tenien cadascú la seva bomba per poder treure l'aigua de la capa freàtica del riu Ondara. És a dir, que tenim exemples d'aquesta segona part de molins, no fariners, sinó molins de tipus bombes d'aigua, que també són meravellosos els exemples que podem trobar.
I ben útils, i ben útils. Doncs res, que al final hem parlat de molins, però hem parlat d'una varietat de molins que vaja, que ja ni m'ho pensava. A veure si, havent-ho fet ara públic aquí a la ràdio, algú s'anima i en recuperem algun, que també estaria força bé. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A tu i a tots els oients que ens segueixen.
I escolta, i bon Sant Jordi, que és aquest divendres ja.
Sí, senyor.
Que semblava lluny,
Sí, semblava lluny, però ja el tenim aquí. Un Sant Jordi diferent al de l'any passat, diferent molt al del 2019, però tornem a recuperar una mica el que és l'esperit del Sant Jordi de sempre. I per tant...
Que sí, que jo això de fer-ho el juliol o fora de quan toque no ho sento.
I jo aquesta fórmula reduïda i controlada, però que sigui el dia 23, que és quan toque, a la festa del llibre i de la rosa, i felicitats, evidentment, als Jordis i Jordines, que també se'l mereixen, i a tothom, perquè és una festa del país d'aquestes entranyables i que no la podem deixar perdre, que l'hem de recuperar millorada i ampliada la
idea. Sí, evidentment que sí. Una abraçada.
Adéu a tots, bon dia.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
Les
y segundo,
presento a María Jesús Lamas.
Hola, buenos días, don Carlos.
Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo, ¿eso es así?
Así es, lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les dues de la tarda, dilluns avui, 19 d'abril. Recorda que comencem la nostra tertúlia d'esports, la radiografia. Com sempre, ben acompanyats, està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
També està amb nosaltres el president d'honor de la FECOL, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Per cert, amb una iniciativa maca des de la PLEC, amb els aparadors.
Bueno, hem de fer alguna cosa, perquè encara estem vivint.
Clar que sí. Home, Xavi, no m'ho diguis així, encara estem vivint. Escolta.
Sí, home, sí, perquè han perdut molta gent pel camí.
Sí,
home,
això tens tota la raó.
Vol dir que encara estem vius i volem fer coses, home.
I també està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Permeteu-me que avui, per sobre de Lleides Esportius, Pardinyes, Forces Lleides, Lleida Llista, Balàfia Volei i d'altres, comenci amb l'arribada al box de Marc Márquez després de la cursa en la que tothom el va felicitar, tot i haver... Bueno, tot i haver... Aviam, ens tenien tan mal acostumats que tot i haver quedat setè, que és un magnífic resultat, i en la que, escolta, el noi que sempre riu, el que sembla que no li afecta res, trenca a plorar, i jo crec que això és símptoma, però d'aquell ja molt clar, de que realment ho ha passat molt i molt malament aquests darrers 9 mesos, eh? No sé com, si ho vau veure, eh?
Jo diria que evidentment ho ha passat molt malament, de tal manera que ell, els últims mesos ho pensava ni que tornaria a córrer d'aquesta manera en professional, no? I per tant s'ha de felicitar la tasca, i que va poder ahir aguantar tota la carrera, que, bueno, és un setè puesto, per començar està molt bé, i endavant, i donar-li forces perquè ara ve Jerez i ànimo.
Sí, sí. Albert,
sí.
Et llegia, no, llavors, et llegia el tuit i estic molt d'acord. Mesos...
Eh? Perdona?
No, dic que et llegia el tuit en el que és la segona vegada que ha estat amb una lesió relativament greu, amb una possibilitat, potser molt baixa, però real, de, ui, igual no pots tornar, eh?
Sí, clar, és que és el que et deia, no? En certa manera ha viscut un déjà vu, no? El 2010 va estar a punt de no poder tornar a pujar amb una moto, van ser mesos molt durs, amb aquella lesió ocular que va patir, que no hi veia, que no hi havia manera, i certament ho va passar molt malament, no? I ara, doncs, 10 anys després, li ha tocat viure, doncs, una situació bastant similar, en aquest cas no per la vista, sinó a l'húmer, però entenc que han estat mesos duríssims, no? I les imatges d'ahir del Marc Poran, doncs, demostren el que comentàvem a xarxes, no? Que darrere d'aquestes màquines perfectes, que de vegades ens pensem que són els esportistes, doncs, al final són persones, tu. Que mengen i beuen igual que nosaltres, respiren igual que nosaltres, tenen sentiments com nosaltres, i tot i que evidentment ells sí tenen la vida solucionada per ells i per les seves 15 properes generacions, doncs també són éssers humans amb sentiments i entenc que el que ha passat al mar només ho sap ella i, sí. I el seu entorn més proper.
A més és que, clar, ho portes relativament tan bé davant de les càmeres que et sembla que, bueno, mira, no passa clar. Res, però no, no, que una persona que dins d'aquest... aquesta ànsia sempre de participar, de guanyar, de superar-se, estar assegut al sofà és una manera de dir, perquè s'entrenava un munt d'hores, físicament, els darrers mesos, però no és el mateix. I suposo que tornar a la rutina de uns lliures, una quali, una sortida, uns avançaments a les primeres corbes, un aguantar tota la cursa, un veure baixar la bandera de quadres... i un tornar al box després de completar una cursa, home, ha de ser emocionant, són 9 mesos, és que fa molt temps, no?
Bueno, ell ho va dir perfectament, no?, de tornar-me a sentir pilot, sí. Al final és el que per al que viu i pel que viu, i per tant, clar, crec que la reacció del Marc és la reacció de qualsevol persona, un esclat d'emocions, perquè són sigut mesos molt durs, segurament, i tu has dit, segurament una lesió greu. No, una lesió greu. Sí. I que estigui tornant a córrer, jo crec que és un miracle. Jo crec que només persones com el Marc Márquez poden arribar a fer el que ha fet ell, i la veritat que me n'alegro moltíssim per ell, el conec personalment, i la veritat és que és un bon tio i me n'alegro molt per ell.
Bueno, han estat 3 operacions.
Sí, que més enllà d'aquesta 7a posició, sí. Quan es passen aquestes coses, claro, ell comença els lliures fa el tercer millor temps, no? Que la gent ja comença a parlar una altra vegada de Superman, l'extraterrestre, etc. I ell mateix ja rebaixa l'eufòria i diu, bueno, això són els primers lliures, queda un dissabte, queda una cursa, a veure com el braç suporta tot això. Ell, evidentment, ho ha ficat tot de la seva part per recuperar-se, però, clar, estem parlant d'un esport que moltes vegades no som conscients, que juguen la vida.
Sí,
i aquesta gent va a 350 km per hora davant d'una màquina que és una autèntica barbaritat, no? I aleshores, bueno, més enllà del 7è lloc, jo suposo que l'esclat aquest també de plorar és de dir, bueno, ho he acabat, el braç més o menys m'ha respost i sembla que sí, que més enllà de tornar-me a sentir pilot, doncs, bueno, ara estem recuperats de veritat, perquè recordem que ja ho havia provat un parell de vegades, sí. Per tornar, i no havia estat possible.
Sí.
Jo crec que l'esclat aquest de plorar per això, perquè se'm dona compte que per fi ha pogut completar un cap de setmana i que comença a girar més o menys redut.
Bueno, escolteu, és veritat, vull dir, a mi el 7è lloc és una cosa que no li dono cap mena d'importància. El veure-li acabar una cursa i que sabem que la següent hi serà és el més important, i ara és agafar sensacions, és que tot un any... És que, clar, aquestes curses van a la dècima, com el que diu, volta a volta. Només que una dècima amb una corba frenis abans i amb una altra també, vas acumulant 4-5 dècimes per volta, que és un segon cada 2 voltes. Ell va enfatitzar, fixeu-vos, no pas els punts, ell va dir, home, he acabat a 13 segons del primer i fins i tot a la darrera volta el segon el veia, al final de la recta però el veia. O sigui, ell... estava content també per dir, bueno, no estic tan lluny del primer com em pensava. Vull dir que, dins de l'emoció té el gen competitiu, també. Aquest no l'ha perdut.
No oblidem que el Marc Márquez té 20 i pocs anys. Vull dir,
sí. Home, i tant.
Corre, tants,
i tant.
Que,
no s'acaba aquí.
Un any en la seva vida no ha de significar res, i segurament tornarem a parlar del Marc Márquez campió, però jo crec que el primer que ha de fer és recuperar-se bé. És evident que
ha de començar
a córrer, però ha d'anar a poc a poc i no posar-se una pressió afegida, i també que els mitjans de comunicació tampoc li posin aquesta pressió afegida perquè no s'ho mereix. Penso que ha de ser un any de transició en què ell torni a sentir-se bé i torni a agafar confiança, perquè, com ha dit l'Albert, és un esport de risc, i la confiança jo crec que val més que el motor.
Sí, no, ajuda molt.
I una de les coses que també admiro en aquesta gent, en aquest cas dels pilots, de moto sobretot, però també de Fórmula 1, és la capacitat de compaginar el dolor amb la concentració.
Sí.
I a mesura que van passant les voltes, clar, tot està dins d'aquell mono. Allí igual la temperatura és brutal, l'esforç físic que estàs fent és brutal, el dolor entenc que ha de ser important.
Sí.
Doncs ser capaç de compaginar això sense no perdre la concentració que requereix pujar-te a una MotoGP, perquè insisteixo, aquesta gent se fot a 350 km per hora, o sigui, despistar-te mig segon pot implicar, bueno, un accident greu, no?
Una caiguda greu,
perquè
sí.
Jo, jo crec que és de lloar i suposo que també per això és un dels motius que estava molt content el Marc, no? Per haver poder doncs, compaginar aquesta capacitat de concentració, perquè tots hem fet esport i de vegades, escolta, arriba un moment que te pesen les cames, te pesen els braços i et deixes anar una mica, no? Sí. I hi ha esports en què no et pots deixar anar.
No,
no, futbol, està... bueno, pues estàs 5 minuts caminant i no passa res, no? El bàsquet hi ha les rotacions, clar, damunt d'una MotoGP has d'estar a full des de que comences fins que acabes.
I sol, i sol.
Bueno.
I sol, exacte.
En fi, contents i evidentment seguirem de prop. Només un apunt per acabar, tot i acabar com va acabar i venir d'on venia, va ser la primera onda, la del Marc Márquez, val? O sigui que poca broma amb això, eh? En fi...
Sí, sí. Bueno, i l'Àlex Vuité,
sí.
Que sembla que, bueno, a veure si comencem a filerar una mica, vull dir, el millor resultat...
Van arribar junts.
També bones sensacions, l'Àlex.
Un darrere l'altre, una mica separats, però un darrere l'altre. Escolteu, el cap de setmana, amb hoquei, el Vilassana va caure a casa 1-2 davant del Cuencas Mineras, amb hoquei masculí, el Lleida Llista va guanyar 6-0 a casa a Belllloc, vaja, davant del Mataró. I en futbol, les noies de la EM doncs ho van tornar a fer. Jo crec que van escoltar l'Albert Square ja fa temps aquí i van dir, mira, nosaltres ja sortim sense pressió i a divertir-nos. 3-0 a l'Oviedo, Moderno. I al camp d'esports, el Lleida Esportiu va empatar 0 davant de l'Atlético Levante, que no sé si coincidiu amb mi en dir que, bueno, no és un resultat ni bo ni dolent.
No, va seguir la pressió de la gent que havia al camp. Havia molta gent al camp i hi havia molta pressió i no vam poder guanyar.
Però era portes obertes, no? Bueno, portes obertes, vull dir, havia accés de públic. O no? No, no, que no ho sé ara, eh?
Qui no es conforma és perquè no vol.
L'Albert
ho va posar a les xarxes, 5 jornades sense perdre, no? Doncs pues ja està,
vale.
ens podem conformar o no.
Albert, aquí... tenia molta pressió al camp, havia molta pressió.
Doncs te diré una cosa, era un 4 i el cabo, però va acabar, d'aquests 4 n'hi va un parell que va entrar al mocador.
Què dius ara?
Sí.
I no li van agafar el dorsal?
No, és que tu deies, bueno, ni bon ni dolent. No, jo ho sento molt, és un resultat horrible.
Ah,
és un resultat horrible.
Horrible.
O sigui, l'Atlético Levante, és que aquí arriba un moment que perdem el món de vista i ens pensem que estem jugant la Premier League. I no. Estem jugant la segona divisió B. L'Atlético Levante, a la primera fase, va estar 17 de les 18 jornades en zona de descens.
Oh, caram.
O sigui, se salve a l'última perquè la Xeneta guanya el camp de la Penya Deportiva. Vull dir, aleshores, vull dir, no me'l comparin amb el Barça B. Això d'entrada. Jugues a casa. Perquè jugues a casa. El marge d'error ja l'has esgotat. Hòstia, ja estàs una hora tocant el violí. I després quantifiques... Doncs, bueno, pues t'has cursat el llacer. Clar, és un dels problemes de la mania aquesta, és que ahir al minut 80 vam anar cap a baix perquè dic, mare de Déu. I vaig coincidir amb una persona doncs, que no forma part del club, però sí que està molt propera al club i a la gent que mana el club, i deien el mateix, la puta mania de fer els partits llargs. El plan de partido de que comencin a passar coses a partir del minut 80.
Sí,
bueno, doncs el risc de fer un partit llarg és que se te pot acabar fent etern.
Sí.
I ahir, al minut 92, fèiem un canvi per perdre temps. Que la gent primer ja es descollona, i a l'acabar, ja m'hi va veure en algun nord, i ja te deia tribuna 4, vull dir, no vols que van treure el mocador. La sensació aquesta de resignació, de dir, bueno, pues tenim el que tenim, ja el que hi ha, pues, però, mal que mal, no hem palmat. Però empatar 0 a casa amb l'Atlético Levante, jo crec que és un mal resultat.
Clar. Sí, bueno, no, sobretot el que vam dir de que a casa ens hem de fer forts i a fora ja ho veurem.
I després de guanyar l'Hèrcules menys al cap del Cornellà.
Clar, és que tenies un inici de segona fase fantàstic, partit a casa, descans, partit a casa. Ja. La jornada de descans te va bé, perquè els altres que havien de puntuar no puntuen. L'Hèrcules fins i tot guanya, que era una bona notícia, perquè així no s'acabava de despenjar, però tu ahir falles, ja l'Hèrcules ja el tornes a tenir a la gepa. Aleshores, bueno, no sé, que s'acabi això el més aviat possible.
L'Hèrcules està de Monteu ja.
Bueno,
el coeficient va
ja, però això, és que clar, aquí és el problema, la classificació aquí, hi ha un equip que ha jugat 23 partits, uns altres que n'han jugat 22, i uns altres que n'han jugat 21, i un altre que n'ha jugat 20. És un problema, és un desgavell, aquestes classificacions així, eh? Per tant, ja. A hores d'ara l'hem d'agafar amb pinces, la classificació, però el coeficient que et fan ells per dir, bueno, escolta, més o menys els partits jugats, quin coeficient tenim, hores d'ara Lleida seria tercer, però vaja, a fregada la segona posició. Però clar, això vol dir que no et pots despistar, eh?
El Lleida continua depenent d'ell mateix. I al final aquest coeficient, ja ho hem comentat moltes vegades, s'acabarà igualant perquè, bueno, els del subgrup B doncs, jugaran dos partits més.
Clar.
Que són els dos menys que van jugar la primera fase, llavors, vull dir, quan s'acabi tot això, els coeficients seran els mateixos perquè tots hauran jugat el mateix número de partits. I ara sí que ja fa pinta que ha arribat amb aquest punt, no crec que s'aturi la Lliga.
No, clar, no, vaja.
Serviria en el cas de que s'aturés la Lliga, però si ja hem fet el que hem fet i hem tirat fins on hem tirat, ara ja no crec que s'aturi,
sí,
la Lliga.
Ja no vindrà.
Però, bona notícia, sí, 5 jornades sense perdre, 4 al camp d'esports, per això, vull dir,
ja.
hem fet 8 de 12 els últims 4 partits al camp d'esports. Depenem nosaltres, sí. Porteria a zero, sí. Però a mi l'equip, jo ho sento molt, però és que a dalt és que o la lia Molinero o hi ha una genialitat d'Abel Molinero o no hi ha manera humana d'arribar a la porteria. I xutem dos vegades. Ja acceptem el Pupo com animal de companyia, un de l'Àlvaro, tobeta, que la pare el porter sense problema. Però bueno, continuem depenent de nosaltres i els altres tampoc estan per tirar fora.
No. Proper partit, dissabte vinent, està programat a les 7 de la tarda al camp de la Nucía, que, sí, reitero, mires la classificació, és que són últims, bueno, és que només han jugat 20 partits, per entendre'ns. Però vaja, a priori, no sé si és una sortida assequible o què. no sé si ho agafarem dient-ho així, perquè clar, després s'ha de jugar, sí. Són 11 contra 11, ja ho sé que és un tòpic.
L'Orihuela està sentenciat i ara de repent ha guanyat dos partits a la fase de 7.
Yeah.
I mira, ja ha tornat a treure el camp per a lligar. Llavors, bueno, amb aquest format de lliga, vull dir, tot està tan compactat que parlar de partits assequibles o no partits assequibles, o sigui, més assequible que ahir a casa davant de l'Atlético Levante, no serà, això per descomptat. A partir d'aquí, bueno, veurem. I el que deia el Xavi, sí que és cert que és per reflexionar, que és el tercer partit que pot tornar al públic al camp d'esports, i altre cop no érem ni 300. Aleshores, el que passa és que jo crec, i això ho comentàvem a xarxes, que ja és un problema, ja no del Lleida, sinó de l'esport de Lleida en general. O sigui, hi ha un descensís en aquesta ciutat en el món de l'esport, ja. I és cert que ara hi ha el context de pandèmia, és cert, però és que, bueno, sense pandèmia, vull dir, al Barris Nord també hi ha en 4 i al Cabo, al Llista 4 i al Cabo, a l'AM, que està fent una fase d'ascens,
sí,
o una fase d'ascens, sí, sí, a primera divisió, hi havia 100 persones, hòstia, jo crec que a nivell de ciutat ens hem de fer un replantejament, perquè, evidentment, ara mateix no hi ha cap club esportiu que sembli que faci trempar a la gent.
És curiós,
i
això.
I a mi m'entristeix veure que després d'un any la gent pot tornar als camps i a l'AM n'hi ha 100, i al Barris Nord n'hi ha 300, i al camp d'esports n'hi ha 300, que entenc que hi ha molta gent que també està responsabilitzada, i doncs, fins que no estiguem tots vacunats, doncs no es mourà, i és absolutament respectable.
Ja, però havia més gent a l'eix comercial amb menys distància que al camp d'esports.
Sí, però el que em vinc a referir és que després de gairebé un any, que teòricament tu has de tenir un mono d'esport de l'hòstia, perquè has de tenir ganes,
sí,
de tornar,
sí,
a veure,
sí,
el teu equip,
és el que m'estranya.
Lleida, amb el Força Lleida, i la gent no va.
És el que m'estranya. Bueno. Escolteu, que m'aigua...
No sé, la Vanessa, com a presidenta del club, quina valoració fas d'això? O si fas de vosaltres el mateix? Salvant les distàncies, però...
No, salvant les distàncies, evidentment. Jo sí que crec que hi ha un tema de por i de respecte i així. Ho crec, eh? Pel que veig a l'esport i pel que veig a la meva feina, totalment. Però sí que és veritat que jo crec que en aquesta ciutat tenim una assignatura pendent i és treballar la massa social. Crec que els clubs, en aquest cas d'elit, no treballen bé la massa social. Jo entenc que potser és difícil, però, per exemple, amb clubs com el Lleida Esportiu o el Força Lleida, que tenen tropocientos mil equips de base, seria molt fàcil que omplissin el camp. Què més te dona? Que,
bueno, et diré que el Lleida Esportiu ja ens agradaria que ens convidessin a l'equip de base, però...
Què més te dona? Regalar les entrades a que no vingui ningú al camp. Total, els diners els has perdut igualment.
Home, però doncs, jo que vingui... Jo la base,
millor que vingui tota la base.
O sigui, jo la base la voldria sempre a les grades, sempre. Són els seus referents, són els grans.
però per això dic que si tu convides a la base, saps que el pare o la mare compraran una entrada perquè els acompanyaran.
Clar.
Per tant, ja tens un mes, saps? Vull dir que jo penso que treballar la massa social no hauria de ser tan difícil quan tens molta base, no? El problema és quan equips minoritaris o esports minoritaris com el meu, clar, si jo tinc a tota la base jugant per Catalunya, és molt difícil que vinguin al meu pavelló, no? Perquè estan jugant, vull dir que és complicat.
Clar.
Però clubs com el Lleida Esportiu o el Força Lleida, que tenen moltíssims equips de base, jo penso que haurien de fer una altra feina.
Albert, Albert Escuer, la base, hauria de tenir la porta oberta per anar al camp d'esports, per exemple?
Home, totalment, i els pares també, perquè això és la perversió del sistema. Cada dia la Vanessa, no? I els pares segur que venen i tal, no? Però és que els pares ja estan pagant una quota, eh? O sigui, sí, sí. Els pares, en certa manera...
Però, o sigui, per exemple, el llista, per exemple, a mi ho fa molt bé, perquè, bueno, el meu fill ha començat a jugar a hockey, a Lleida de llista, sí, i ells ho fan molt bé. Llavors, tu pagues la quota, però obliguen al pare o a la mare a fer-se soci. I per
ara...
Vull dir que jo crec que es podria treballar d'una altra manera. Per què llista? El llista fica 500 persones a l'11 de setembre, sí o no? O quantes més?
No.
No,
ficae, ara no.
Sí.
Mira, Carcar, m'escriu l'Albert Aliaga, salutacions, president, diu, el Força Lliga dona un carnet per família i no és gratis. Bueno, doncs aquest és el camí.
Aquest és el camí. És que és molt fàcil.
El que passa és que després, home, obligar no, perquè tu no pots obligar a ningú a res, però sí que hauria d'establir-se una mena de mecanisme, algun sistema, perquè la base hagués d'anar sí o sí als partits del primer equip.
Sí,
és
bueno...
És que jo m'imagino el Barris Nord, o sigui, al camp d'esports tu fots a 150 crios amb 3 bombos al gol sud, i, hòstia, hi tens una animació brutal. Al Barri Nord igual, tu fots 100 crios allí, que van des dels 10 als 18 anys amb 3 bombos, doncs amb un lateral que ara no hi va ningú, que crees un caliu i, a part, també, no sé, incentives el sentiment de pertinença a tribu, no?
Això també. Sí. No, totalment d'acord, amb això. Totalment d'acord. Et diré una cosa, Albert. Si tu a la canalla els portes un dia, el que dius tu, al Gol Nord, una mica d'animació, al següent partit t'ho demanaran ells per anar-hi.
Per això deia que el 0 ja el tens, el camp 8 ja el tens. Per tant, què més te dona que vinguin 200 nens de la base?
Bueno, doncs ja veieu on hem arribat, no? Clar, és que després ens queixem de que tenim els camps buits. Bueno, ja, doncs tenim els camps buits perquè potser els que han de prendre decisions que no són costoses, repeteixo, que no són costoses, que entenc que la economia està com està, no es prenen, i a partir d'aquí, doncs, els camps estan buits. En fi, escolta, Enric, ens queden 4 minuts. Lliga Europea de futbol, la Superliga Europea de futbol, a favor o en contra? Així, a cop calent, Xavi Pérez.
Home, jo m'agradaria llegir la lletra menuda de la competició, però crec que sí, jo estic a favor, eh?
Tu estàs a favor,
i al final,
vale.
Sí, i al final el bàsquet també anirà pel mateix, eh?
Vanessa Ortega.
Buf, a mi m'agafes...
Com m'agafes? Escolta, és la notícia de la nit i del dia avui.
Sí, però que vull dir que jo sempre a favor d'esport, vull dir, si s'ha de competir, doncs perfecte, vull dir que s'ha de fer una altra lliga, però...
Ja, però lo de la Superliga no té res a veure amb esport, eh? Ja, és més econòmic el problema.
Per això ho dic, la lletra petita és bastant important.
No, és petita, no, aquí... que la lletra és gran.
Per això dic que aquí deu haver més interessos.
Albert Escuer.
Home, jo d'entrada que li canviïn el nom.
Vale.
Perquè Superliga Miss de Llonxo 33.
Ja.
Perquè dels equips que van arribar a 8 anys de final de la Champions, només n'hi ha 7.
És veritat.
Els que han arribat a quart de final de la Champions, només n'hi ha 4. Els últims dos finalistes no hi són.
No hi són.
Amb la qual cosa, de Superliga, nada. Vale? Després, una altra cosa, el Barça i el Madrid entenc que ho hauran de votar els socis, no?
Això t'ho he llegit i és veritat, això ho haurien d'haver consultat. No em consta, que ho haguin fet.
Això està votat, Toni.
I després siguem serios. El Barça i el Madrid, sense l'Espanyol, sense l'Osasuna, sense el Sevilla, sense el Betis, sense l'Eibar, sense el València, és que no existirien.
Doncs jo no estic d'acord amb això.
O sigui, a qui li ha guanyat la final de Copa del Rei el Barça aquesta setmana?
No, perdona, en primer lloc te voldria felicitar els del Barça per guanyar una Copa que no volen. Però a part d'això... per felicitar perquè han guanyat una copa que no volen, però a part d'això
si tu vols fitxar a Haaland, vols fitxar a Mbappé, vols fitxar tots aquests, no pots jugar, amb tots els respectes del món, una lliga contra l'Eibar, contra el Valladolid i contra el Sestau. No funciona així. L'economia va per un altre cantó.
Però si és el que s'ha fet, però si és el que s'ha fet tota la vida, Xavi.
No, perdona, però això canvia.
Mira, Neymar va néixer allí, a les Corts, a travessera de les Corts.
No,
Cristiano Ronaldo,
no, però això canvia.
De Vallecas de tota la vida.
Vale, però si tu vols fitxar a aquesta gent com vol, ara vol fitxar...
Però fitxeu-vos que estem parlant de diners ja, no d'esport.
Home, és un problema de diners, i ja. Això, els diners no em porta un partit Valladolid, amb tots els respectes, eh? Valladolid, Barça, Valladolid, Madrid, Sestau, Real Madrid, però... tot això no em porta.
Però, com que no? Però Javi, Superliga, 16 equips. Estarem tot un any jugant 8 Barça-Madrid? En sèrio?
No.
Vols que m'expliquin perquè... aquesta Superliga? No, aquesta Lliga són 16 equips, eh?
Per això t'he dit que s'ha de llegir la lletra menuda.
Per això traia aquest tema, perquè aquestes dues postures són les que tenim, per exemple, la redacció de Cope Lleida i les que tenen amb moltes barres de bar, que, bueno, alguns estan oberts, i és una conversa que es té, i són dues postures, i jo crec que s'ha d'afinar. Jo, al final, crec que és un pols a la UEFA, però, bueno, ja veurem com acaba. Albert Esquer...
Al final són 3.500 milions d'euros.
Correcte, ja està. És,
vale,
això.
Que són els que necessita, bàsicament, el Real Madrid, que ara ja no ha... Que ara el pelotazo de banca ja no el pot repetir i el govern ja no manen els seus.
És que arribem a les dues, va. Albert Esquer, Vanessa Ortega, Xavi Pérez, ja en tornem a parlar, eh?
Adéu.
Adéu.
Adéu.